Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És divendres 15 de novembre del 24. Cel serè aquest matí a les nostres comarques i temperatures una mica més suaus. Daniel Puigverd, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joel.
Quins valors tenim?
Doncs temperatures un pèl més suaus, com deies. Ens llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria. En tenim 3 de positius a Molló i a Ribes de Freser, 4 a Das i a Camprodon. Tenim 7 graus a Mieres, en tenim 8 a Olot, 9 graus a Ripoll, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 10 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, també a Anglès i a Vic, 11 graus a Banyoles i a Girona, 12 a Figueres i 13 graus a Roses.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el dia serà tranquil, no preveiem cap pluja, però sí que potser augmenten els núvols pel sud de Girona, per la costa, entre el migdia i la tarda. Ara al matí, boirina, rosada, molta humitat i bancs de boira, sobretot cap a Osona. Però bé, la temperatura ha pujat. Per exemple, 7 de mínima a Olot, més alta que ahir. 3-4 graus han pujat. A la plana de Vic, a Vic mateix, han tingut una mínima de 9 graus, ha pujat notablement. Encara ha fet fred al Pirineu, aquí més serè, però no tant com ahir. 0 graus a Molló i 1 grau i mig sota 0 a Das a l'aeròdrom. Girona ha baixat cap als 3 i mig. Destaquem també Llagostera amb 2 graus o, per exemple, gairebé 0 graus als afores de Llagostera. Aquí a mitjanit ja va baixar en picat la temperatura. Bé, doncs avui sol i núvols, algunes comarques, cap al nord, l'Empordà, el Pirineu, més aviat sol, ja diem, entraran núvols cap a la costa, cap al sud, poden entrar també cap a la Garrotxa, quedar núvols baixos bona part del matí, migdia, tarda, primera a la tarda també cap a Osona, i en definitiva un ambient, doncs, lleugerament anticiclònic i amb poc vent. Demà el temps vindrà marcat per l'estabilitat. Novament, un dissabte, un cap de setmana que ens porta una pujada de temperatures. Per tant, màximes ja a molts indrets de 20 a 22 graus. Diumenge 23-24 a les més altes. També puja notablement la temperatura al Pirineu, però també hi haurà més inversió tèrmica, més boires. A la plana de Vic farà més fred. Fins i tot de dia costarà passar dels 12-13 graus. Fora d'aquests llocs de boira, especialment cap a la costa i, com dèiem, al Pirineu, és on més pot pujar la temperatura. Per tant, ambient gairebé primaveral, tot i que la temperatura pot baixar en picat al Pirineu, sobretot entre dilluns, tarda nit, dimarts i dimecres. Fins i tot passa un petit front amb alguna nevada cap als 1.600, 1.700 metres i no descartem també dilluns, tarda, dimarts, algun ruixat fora del Pirineu, sobretot cap a la Selva, Baix Empordà i Gironès.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Titulars de la jornada, notícia que avança aquest programa. La Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta.
Ho diu en un informe que ha rebut el consistori, segons el qual no seria viable. El document al qual ha tingut accés Ràdio Olot i Olot Televisió diu que la capital ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i que, per tant, la municipal no seria necessària.
La probabilitat que es produeixin aiguats més forts que el del 1940 a Olot existeix.
Ho afirma el geòleg Josep Maria Mallarà, que en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió explica que les institucions han de prendre mesures per reduir el perill davant fenòmens naturals.
Hem de tenir present que totes aquestes mesures són estratègiques, diguéssim, no? I s'han d'anar, cada ajuntament ha d'anar fent allò que estigui al seu abast per anar reduint gradualment el risc i, sobretot, no emprendre cap acció que augmenti el risc.
I avui també us hem d'explicar més iniciatives que impulsen els municipis que no tenen del tot en condicions el seu pla de protecció civil, els plans d'inundació homologats. És el cas, per exemple, de les Llosses, que també ha entrat dins del llistat de municipis que no ho tenen del tot bé, tot i que els tràmits que ha de fer el municipi són més aviat burocràtics. Escoltem en Marc Ràfols, que és, en aquest cas, el regidor de l'Ajuntament de les Llosses encarregat de dur a terme aquesta iniciativa.
Les Llosses tenim el pla Inuncat, que en aquests moments està en revisió, però ja en fase d'aprovació, vull dir que l'hem d'aprovar. És un pla que va fer el SEIN fa uns anys, i com que les Llosses està tot és zona rústica, no s'ha edificat ni un sol edifici, per sort o per desgràcia, i per tant està tot, tot exactament igual.
I quan veiem les imatges a través de la televisió pensem què passa amb tota aquesta gent que ho ha perdut tot, doncs per exemple els que han perdut el vehicle estan en aquest moment es penses d'uns 500 pèrits que estan tramitant les ajudes perquè els afectats per la dana puguin tenir un cotxe. Les ajudes s'han activat des de fa dies però van lentes degut a l'alta demanda existent.
Els pèrits de les asseguradores declaren sinistre total als vehicles que no es puguin arreglar o que la reparació sigui massa cara. La indemnització que rebrà el propietari variarà en funció de l'antiguitat del cotxe. Més de 100.000 vehicles s'han vist afectats pel temporal al País Valencià.
La Mercè Herrera és la presidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona.
Evidentíssimament que tot anirà més lent. Encara i així s'anirà molt més ràpid del que pot anar normalment les ajudes estatals, que aquestes sí que són molt més lentes.
I avui també ens preocupem de la salut mental perquè està veient en bucle notícies negatives fa que el nostre cos estigui en un estat d'alerta que no li pertocaria.
És el que diu la psicòloga clínica del Centre de Salut Mental de la Garrotxa, Arantxa Jordà.
Realment, a nivell científic, ja s'ha vist amb estudis que estar veient constantment notícies negatives fa que estiguem tota l'estona amb un nivell d'alerta molt elevat, i això el que fa és que ens dificulta que després puguem desconnectar, que es puguem relaxar, pot dificultar, evidentment, després el que podem dormir, no? Les persones que tenen una personalitat més de tipus insegura, baixa autoestima, més tendents a l'ansietat, no? O més obsessiva, són persones més vulnerables a que aquest tipus de notícies els afecte molt més.
A la pàgina econòmica, les empreses del Ripollès han facturat 772 milions d'euros, segons l'estudi Estructura Empresarial de la Demarcació de Girona de l'any passat, publicat per la Diputació de Girona i basat en dades del 2022.
Tot i ser la comarca amb menys empreses de la demarcació, el Ripollès té un teixit empresarial consolidat i amb una forta tradició industrial. La majoria de les 421 empreses registrades són societats limitades, representant el 90,3% del total, el percentatge més alt de la demarcació.
Olot Mig acaba d'iniciar la segona fase d'intervenció a diversos boscos de la Vall de Bianya en una acció emmarcada a la lluita contra el canvi climàtic.
Després de completar la primera fase amb èxit l'estiu passat, ara es treballa a les rauredes de la Torre de Sant Pere i Can Xec i a la finca Els Pujals. Segons l'empresa Garrotxina, un cop finalitzades les actuacions, s'haurà contribuït a la fixació d'unes 3.000 tones de CO2 i l'obtenció d'uns 51.000 metres cúbics d'aigua blava.
La Berta Alcalde és tècnica forestal del Consorci Forestal de Catalunya.
A més, es faran altres actuacions que tindran en compte la biodiversitat, com respectar sempre les espècies arbòries que siguin addicionals a la pròpia massa, els arbres que siguin més grans i aquells peus que continguin dendromicrohàbitats que són importants i essencials per mantenir la biodiversitat dels boscos.
15a edició dels Premis Ripollès Líders, que ja estan a punt, continuen sent un referent per reconèixer les iniciatives més destacades de la comarca. Tothom qui ho vulgui ja pot presentar les candidatures per optar un dels guardons en les 9 categories que formen part d'aquesta edició. L'Ester Martí és directora general de Corissa Media Group.
Arribem als 15 anys, la qual cosa ens fa moltíssima il·lusió, perquè són 14 anys ja premiant a la comarca del Ripollès, i la premia la comarca del Ripollès, eh? Ara ha arribat el moment de presentar candidats per aquesta 15a edició. Ho poden fer de forma telemàtica a la pàgina web www.ripollesliders.cat. L'únic que s'hauran de registrar de nou amb el seu nom d'usuari i contrasenya, i a partir d'aquí, doncs, les persones que creguin entitats, associacions, empreses que es mereixen ser els guardonats en aquesta edició dels 15 anys, doncs els han d'apuntar.
I anem als esports, perquè avui és notícia la Unió Esportiva Olot, que es prepara per un desplaçament llarg. Visita el filial de l'Elx. Serà aquest dissabte a la tarda.
Doncs sí, l'equip està disposat a recuperar la bona dinàmica a la Lliga. En els últims dos partits només ha sumat un punt. L'entrenador Pedro Dolera adverteix de la duresa del rival i del llarg viatge que els espera, 10 hores fins a Elx.
Crec que va fer mèrits per portar-nos les 3. Al final això no va de mèrits, va de fer-ho i no va ser capaços, per errors, per encerts del rival, el que tu vulguis.
Aquest cap de setmana se celebra a Madrid el trial de les autonomies i la selecció catalana hi porta dos representants ripollesos en categoria absoluta, Niol Llames, i en categoria challenger, Aleix Ábalos. En el cas del Sant Joaní, arriba a la cita amb ganes de fer un bon paper després que la temporada hagi estat llarga i complicada. Escoltem precisament a la Niol Llames en declaracions als nostres mitjans.
És un trial que això, es corren tres pilots, són 12 zones, dos voltes, i llavors es seleccionen les dues millors puntuacions de la zona, de cada zona. O sigui, fan, els tres pilots fan la mateixa zona, però només puntua les dos millor, els dos millors resultats.
La Basalt Trek sortirà per tercera vegada de Castellfollit aquest diumenge. L'entitat del poble Fem-lo Girar confia superar la xifra dels 200 participants.
Serà una nova edició d'aquesta cursa de muntanya que donarà tots els beneficis a l'Associació Iris per a la investigació del càncer infantil i les malalties pediàtriques.
Escoltem una de les organitzadores de la Basalt Trek, és la Coral Vilà.
Entre 150 i 200. Allà, si podem trencar la barrera dels 200 aquest any, i és això, el primer any 220 i l'any passat 170 o així, més o menys. Mai ens hem creat expectatives, o sigui, cada cop que tenim inscripcions vaig canviant un missatge, va, que ja som no sé què, com molt motivades, tot, o sigui, tot el que ens ve de nou és, ho agafem amb gran alegria, igual que els col·laboradors.
Són les 8 i 10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta. És una notícia que us avança aquest programa, ho diu en un informe que ha rebut el consistori, segons el qual no seria viable. L'Ajuntament d'Olot ha rebut l'informe del Consell Català de l'Esport que tomba l'argumentari dels projectes i informes presentats fins ara per l'equip de govern. El document, que no té en compte el creixement que ha experimentat la població en pocs anys, indica que el Club Natació Olot ja pot assumir la demanda i que la construcció d'una piscina municipal coberta podria perjudicar-lo. Que el Club Natació Olot sigui de titularitat privada no és raó suficient per justificar, diu, la construcció d'una piscina nova. Això ho diu textualment l'informe, que recorda l'Ajuntament que ja ha arribat a acords anteriorment amb el club per fer-hi activitats dirigides aquàtiques durant el curs escolar. Diu que abans de proposar una nova construcció cal analitzar la possibilitat d'ampliar les places que s'ofereixen al Club Natació Olot perquè s'adecuïn a la demanda de la població actual. També assenyala que l'Ajuntament d'Olot ha d'avaluar l'impacte econòmic que una piscina coberta pública tindria pel Club Natació Olot i proposar les mesures per pal·liar-lo. Sobre la quantitat de gent que utilitzaria l'equipament, senyala que al presentar els números no s'han descomptat les persones ja abonades a altres clubs i, per tant, considera que les xifres donades no s'acaben d'ajustar del tot a la realitat. L'informe al qual ha tingut accés en Ràdio Olot i Olot Televisió també desestima la reforma de l'edifici actual de vestidors i serveis per la dificultat de connectar-lo des d'un punt de vista constructiu amb el nou. I també considera que el projecte no resol moltes de les mancances de persones amb algun tipus de minusvalia. Tampoc veuen que quedi prou justificat l'impacte ambiental de l'equipament i les despeses que pot ocasionar. L'informe de quatre pàgines acaba dient que la documentació de planificació de la piscina és incompleta i no justifica la necessitat ni la viabilitat de construir una piscina coberta a Olot. Finalment, recomanen actualitzar el mapa d'instal·lacions i equipaments esportius de la ciutat i insten l'Ajuntament a identificar les necessitats esportives no ateses, complint amb les obligacions mediambientals que marca l'Agenda 2030 de Catalunya. La construcció de la piscina municipal coberta és el projecte estrella d'aquest mandat per part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. Últimament, la seva execució havia portat cua entre els grups municipals. Els pressupostos de l'Ajuntament per l'any que ve ja inclouen una partida important en el capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros. 2 minuts i en punt, 9:15.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat, més d'anar. La probabilitat que es produeixin aiguats més forts que el del 1940 a Olot continua existint, ho afirma el geòleg Josep Maria Mallarac en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió. Explica que les institucions han de prendre mesures per reduir el perill davant fenòmens naturals com les pluges torrencials. Precisament Mallarac va ser l'encarregat de cartografiar la revinguda del Fluvià després dels aiguats del 1940 i del 1977. Hi ha parlat en Roger Isern.
Què passaria si a Olot hi caiguessin els litres de pluja que fa pocs més de 15 dies van caure a la comunitat valenciana? Valenciana. Segurament és una de les preguntes que en més caps ha rondat aquests dies i que des de Ràdio Olot i Olot Televisió també hem volgut buscar respostes. Moltes d'elles les hem trobades de la mà del geòleg i exdirector del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Josep Maria Mallarac. Entre molts aspectes, ha remarcat en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió que la probabilitat que repeteixin fenòmens com les inundacions existeix. En el cas d'Olot, tant en l'any 1940 com en el 1977 es van produir aquests fenòmens. A això, Mallarac afegeix que fins i tot en el futur podrien ser més forts que els de fa unes dècades.
Les precipitacions poden tornar-se a reproduir, és a dir, és més, és probable que es torni a reproduir amb més intensitat. Tots els models climàtics ens diuen que els episodis de pluges de pluviositat intensa, severa, s'intensificaran. Per tant, si vàrem tenir 200 o 300 litres per metre quadrat en 24 hores, és probable que puguem tenir, més aviat o més tard, 400, 500 o 600. Això és probable. No és segur, és una probabilitat, eh? És probable que això esdevingui.
Un dels temes més recurrents aquests dies també són els plans d'inundació que tenen les institucions. Fa uns dies us explicàvem que la majoria de pobles de la comarca el tenen caducat i que en zones inundables s'hi havia edificat. Josep Maria Mallarac ha dit que en el cas d'Olot, a la zona del Malagrida es va edificar amb el coneixement que la zona era inundable. Detalla que a dia d'avui els ajuntaments han d'implementar mesures per reduir el risc.
Hem de tenir present que totes aquestes mesures són estratègiques, diguéssim, no? I s'han d'anar, cada ajuntament ha d'anar fent allò que estigui al seu abast per anar reduint gradualment el risc i, sobretot, no emprendre cap acció que augmenti el risc.
Alhora, el geòleg també deixa un missatge important. No són catàstrofes, sinó que s'hi converteixen en el cas que no s'hagin pres mesures.
Entendre que aquests riscos són recurrents. És a dir, que aquests fenòmens són recurrents i que, per tant, el que hem de fer és actuar, reitero, per reduir exposició i vulnerabilitat. No són catàstrofes naturals. No són catàstrofes naturals. Són episodis naturals de pluja que esdevenen catastròfics quan actuem imprudentment i temeràriament a les àrees inundables.
Josep Maria Mallarac va ser l'encarregat de cartografiar les zones inundables d'Olot l'any 1978, just un any després de l'aiguat del 1977 i dècades després del conegut aiguat del 1940.
A les Llosses ja tenen el seu pla d'inundacions a punt, però no el tenen aprovat. El fet que no s'hagin construït edificacions a la zona ha fet que el pla no s'hagi hagut d'actualitzar massa. Ens ho explica la Judit Curós.
Les Llosses és una altre dels municipis del Ripollès que no ha tocat el pla d'inundabilitat des que es va crear el mes de juliol del 2009 i és un dels municipis que l'haurà de tenir actualitzat abans del termini de 2 anys, que és el que ha marcat la Generalitat. Actualment el pla es troba en procés de revisió, tal com ha assegurat el regidor Marc Ràfols. Tot i això, el municipi es troba subjecte a unes condicions específiques, ja que es tracta d'una zona classificada com a rústica, la qual cosa implica que no es permet la construcció d'edificis.
A les Llosses tenim el pla Inuncat, que en aquests moments està en revisió, però ja en fase d'aprovació, vull dir que l'hem d'aprovar. És un pla que va fer el SEIN fa uns anys, i com que les Llosses està tot és zona rústica, no s'ha edificat ni un sol edifici, per sort o per desgràcia, i per tant està tot exactament igual.
Els dos punts crítics de les Llosses pel que fa a inundabilitat continuen sent els mateixos.
Els dos punts negres que tenim, que són dos ponts, continuen sent els mateixos. No s'ha edificat enlloc, vull dir que no ha canviat gens.
En aquest context, l'Ajuntament preveu aprovar i implementar el nou pla en les properes setmanes.
Uns 500 pèrits tramiten les ajudes perquè els afectats per la Dana puguin tenir un cotxe. Les ajudes s'han activat des de fa dies, però van lentes degut a l'alta demanda que hi ha.
Els pèrits de les asseguradores declaren sinistre total als vehicles que no es puguin arreglar o que la reparació sigui massa cara. La indemnització que rebrà el propietari variarà en funció de l'antiguitat del cotxe. Més de 100.000 vehicles s'han vist afectats pel temporal al País Valencià.
El govern espanyol i el sector de l'automòbil preparen mesures per ajudar els afectats per la Dana a comprar cotxes en les millors condicions. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el president d'AFNAC, Josep Maria Requesens, i la presidenta també de Faconauto, Marta Blázquez, es van reunir aquest dimarts per posar sobre la taula mesures addicionals que complementin les indemnitzacions del Consorci de Compensació d'Assegurances. Es calcula que s'han perdut al voltant de 100.000 cotxes, motos i furgonetes pel temporal al País Valencià, fonamentals per l'activitat diària de moltes famílies famílies i empreses. L'objectiu de l'executiu espanyol és crear una aliança amb el sector que permeti als afectats adquirir cotxes en unes condicions favorables. Referent a aquest aspecte, Mercè Herrera, presidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, explica que hi ha molts anys i que no és un procés ràpid.
Donar uns plaços, jo no m'atreveixo ara mateix, perquè ja no arriba a 500 perits ara mateix, per i tant, i evidentíssimament hi ha molts danys.
Fins a dia d'avui s'han rebut 116.000 reclamacions en només 7 dies. Aquesta xifra multiplica per 6 les peticions derivades del terratrèmol a Lorca de Múrcia de l'any 2011, esdeveniment que va generar poc més de 20.000 sol·licituds. Calculen que l'import total de les compensacions sumarà uns 3.500 milions d'euros aproximadament. I la gran pregunta, aniran més ràpides aquestes ajudes que altres?
Evidentíssimament que tot anirà més lent. Encara i així s'anirà molt més ràpid del que pot anar normalment les ajudes estatals, que aquestes sí que són molt més lentes.
Segons les últimes dades facilitades pel govern espanyol, l'escut social desplegat ajudarà uns 400.000 treballadors a mantenir els seus ingressos, 30.000 empreses a reactivar la seva activitat i 10.000 llars a cobrir les seves necessitats.
Està veient en bucle notícies negatives fa que el nostre cos estigui en un estat d'alerta que no li pertoca. És el que diu la psicòloga clínica del Centre de Salut Mental de la Garrotxa, Arantxa Jordà.
El paper de les plataformes durant la catàstrofe a València ha posat de manifest les llums i les ombres de les xarxes socials per a la salut mental de les persones.
Natàlia Moreno.
La catàstrofe de la Dana al País Valencià ha posat de manifest les llums i les ombres de les xarxes socials. Unes llums, principalment, amb una onada de solidaritat, iniciatives solidàries i crides d'ajuda a pràcticament totes les plataformes. I unes ombres, la sobreexposició i les anomenades fake news. Les xarxes ens han permès saber-ho tot en temps real, però hem normalitzat saltar d'una notícia a una altra o veure-les en bucle. Una mala notícia ens porta a una altra de pitjor fins a arribar al moment en què no podem parar, amb conseqüències per la nostra salut mental. Hem estat exposats a milers d'imatges, vídeos, notícies i titulars impactants al segon. Com ha afectat tot això a la salut mental de les persones que han estat consumint aquestes notícies, sobretot des de fora de la zona afectada? N'hem parlat amb la psicòloga clínica del Centre de Salut Mental de la Garrotxa, Arantxa Jordà.
Realment, a nivell científic, ja s'ha vist amb estudis que estar veient constantment notícies negatives fa que estiguem tota l'estona amb un nivell d'alerta molt elevat, i això el que fa és que ens dificulta que després puguem desconnectar, que es puguem relaxar, pot dificultar evidentment després el que podem dormir, no? Les persones que tenen una personalitat més de tipus insegura, baixa autoestima, més tendents a l'ansietat, no? O més obsessiva, són persones més vulnerables a que aquest tipus de notícies els afecte molt més.
I és que, tot i la importància d'estar informats, Jordà explica que és positiu saber posar el fre i cuidar el nostre benestar emocional. Per això recomana algunes estratègies per pal·liar-ho, com ara mantenir una consciència digital, limitar el temps d'exposició o diversificar el nostre feed.
Sí que serien més enllà, sobretot, a limitar el temps que estem exposats a aquest tipus d'informació, no? Visual i d'altres tipus. Lo recomanable és un cop al dia, no? Poder veure un cop al dia les notícies, perquè també quedar-se desconnectat totalment del món no és recomanable, hem de saber què està passant, però si un cop al dia, que sigui un moment que tinguem temps, que estiguem relaxats, evitar que sigui l'hora abans d'anar a dormir. També està recomanat intentar només veure fonts que tinguin certa fiabilitat. Això de veure vídeos i imatges que ens van sortint de manera aleatòria no es recomana.
Jordà recomana també tenir un temps per desconnectar de la tecnologia i dedicar-nos a les nostres aficions, sortir o poder compartir el que sentim amb les persones properes. I és que, segons l'informe de Visió Global Digital del 2023, 4,76 mil milions de persones de tot el món utilitzen diàriament les xarxes socials i dediquen de mitjana 2 hores i mitja per persona. Són 75 hores al mes mirant una pantalla.
El Gran Recapte demana a la població que demostri una vegada més la seva solidaritat. Enguany, el Banc dels Aliments està passant per un mal moment i recorda que hi ha moltes famílies a casa nostra que necessiten ajuda. És una informació de la Paula Sayagón.
Amb frases com "jo ja vaig donar l'any passat" o "jo ja ajudo en altres causes", els bancs d'aliments ja han començat la campanya per demanar a la ciutadania que deixi de banda les excuses i aporti el seu granet de sorra en el pròxim Gran Recapte, que es farà els dies 22 i 23 de novembre. Sota la l'eslògan Menys de les excuses, els bancs d'aliments fan una crida a la mobilització després de la caiguda en la recollida de menjar respecte a l'any anterior. Enguany, la solidaritat és doble perquè el 50% de les donacions d'aliments i econòmiques es destinaran als afectats per la Dana. En parla la presidenta del Banc d'Aliments de Girona, Carme Casacoberta.
La gent ja ha donat molt. La qual cosa agraïm com a Banc d'Aliments, agraïm també des del Banc d'Aliments de València l'esforç que ha fet la gent i que continuarem fent. De fet, els 54 bancs de tot Espanya hem decidit que el 50% del que es reculli, sobretot amb la part econòmica, es guardarà per els damnificats de la Dana.
100 famílies, és a dir, 300 persones aproximadament, necessiten cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació només al Ripollès. A Catalunya aquesta xifra incrementa a més de 230.000. Les entitats impulsores del Gran Recapte demanen una nova onada de solidaritat.
No sigui que ara vestim tant a València que deixem 30.000 persones i pico sense res. Per tant, demanem un gran esforç a la població, però que pensin també en els de casa seva.
El Gran Recapte d'enguany es fa en un context difícil. Els preus dels aliments s'han apujat amb la inflació i això farà que es puguin comprar menys productes. A més, ja no reben diners procedents de les ajudes europees. Per això és important menjar-se les excuses i donar, siguin aliments físics o donacions econòmiques.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi! Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Olot Motor. A la carretera de Santa Coloma sense número, les preses. 40 anys pendents del vostre progrés. 40 anys garantint el desenvolupament tecnològic de les empreses. 40 anys de sinergies amb vosaltres. 40 anys sumant per fer-vos més competitius. Són 40 anys. Solidesa i confiança. Inforolot. 40 anys d'innovació i proximitat.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau! L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu! Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Fanàtics del tennis taula. Aquest divendres 15 de novembre i a 6:45 de la tarda, el Club Tennis Taula Olot Cap de Vila per Mar es prepara per un nou repte. On? Al pavelló municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, smash espectaculars i punts d'infart. Club Tennis Taula Olot Cap de Vila per Mar, Arteal Santiago. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula. Literalment. Club Tennis Taula Cap de Vila per Mar, al ritme del bon joc, on les pales parlen i les pilotes canten.
Collell Protecció Solar. Tècnics en protecció solar i pluvial. Cortines, tendals, pèrgoles, veles i mosquiteres per habitatges, oficines, restaurants i espais públics. A Collell Protecció Solar som especialistes en motoritzar cortines i tendals. Està a les seves mans escollir ombra o sol. Baixi fins a 9 graus la temperatura dins de casa. Assessorament, instal·lació, manteniment i reparació. Estem a la carretera de Santa Coloma 16 d'Olot i al telèfon 972 26 24 24. A Collell Protecció Solar, estalvi energètic, confort i benestar.
A la Clínica Dental Serra Marín, qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental. Una solució d'ortodòncia invisible a Olot, per a cada persona i per a cada edat. Perquè mai és tard per trobar una solució. Pots demanar la teva primera visita sense compromís al 972 280 896. A la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça del Mercat d'Olot. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, 8:45. La Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta. És una notícia que us avança aquest programa.
Ho diu en un informe que ha rebut el consistori, segons el qual no seria viable. El document al qual ha tingut accés Ràdio Olot i Olot Televisió diu que la capital ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i que, per tant, la municipal no seria necessària.
La probabilitat que es produeixin aiguats més forts que el del 40 a Olot existeix, ho diu el geòleg Josep Maria Mallarac en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Explica que les institucions han de prendre mesures per reduir el perill davant fenòmens naturals com les pluges torrencials. Precisament, Mallarac va ser l'encarregat de cartografiar la revinguda del Fluvià després dels aiguats del 1940 i 1977.
Hem de tenir present que totes aquestes mesures són estratègiques, diguéssim, no? I s'han d'anar, cada ajuntament ha d'anar fent allò que estigui al seu abast per anar reduint gradualment el risc i, sobretot, no emprendre cap acció que augmenti el risc.
A les Llosses ja tenen el seu pla d'inundacions a punt, però no el tenen aprovat. El fet que no s'hagin construït edificacions a la zona al llarg dels anys ha fet que el pla no s'hagi hagut d'actualitzar massa. Escoltem precisament el regidor de l'Ajuntament de les Llosses, Marc Enràfols.
A les Llosses tenim el pla Inuncat, que en aquests moments està en revisió, però ja en fase d'aprovació, vull dir que l'hem d'aprovar. És un pla que va fer el SEIN fa uns anys, i com que les Llosses està tot és zona rústica, no s'ha edificat ni un sol edifici, per sort o per desgràcia, i per tant està tot exactament igual.
Uns 500 pèrits tramiten les ajudes perquè els afectats per la Dana puguin tenir un cotxe. Les ajudes s'han activat des de fa dies, però van lentes degut a l'alta demanda que hi ha.
Els pèrits de les asseguradores declaren sinistre total als vehicles que no es puguin arreglar o que la reparació sigui massa cara. La indemnització que rebrà el propietari variarà en funció de l'antiguitat del cotxe. Més de 100.000 vehicles s'han vist afectats pel temporal al País Valencià.
Escoltem la Mercè Herrera, és presidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona.
Donar uns plaços, jo no m'atreveix ara mateix, perquè ja no arriba a 500 pèrits ara mateix, peritant, i evidentíssimament hi ha molts de danys.
Està veient en bucle notícies negatives com les de la Dana, fa que el nostre cos estigui en un estat d'alerta que no li pertoca.
És el que diu la psicòloga clínica del Centre de Salut Mental de la Garrotxa, Arantxa Jordà.
Realment, a nivell científic, ja s'ha dit amb estudis que estar veient constantment notícies negatives fa que estiguem tota l'estona amb un nivell d'alerta molt elevat, i això el que fa és que ens dificulta que després puguem desconnectar, que es puguem relaxar, pot dificultar evidentment després el que podem dormir, no? Les persones que tenen una personalitat més de tipus insegura, baixa autoestima, més tendents a l'ansietat, no? O més obsessiva, són persones més vulnerables a que aquest tipus de notícies els afecte molt més.
A partir d'ara us explicarem que les empreses del Ripollès han facturat 772 milions d'euros segons l'estudi Estructura Empresarial de la Demarcació publicat per la Diputació de Girona.
Tot i ser la comarca amb menys empreses de la demarcació, el Ripollès té un teixit empresarial consolidat i amb una forta tradició industrial. La majoria de les 421 empreses registrades són societats limitades, representant el 90,3% del total, el percentatge més alt de la demarcació.
Olot Mig acaba d'iniciar la segona fase d'intervenció diversos boscos de la Vall de Bianya en una acció marcada en la lluita contra el canvi climàtic.
Després de completar la primera fase amb èxit l'estiu passat, ara es treballa les rauredes de la Torre de Sant Pere i Can Txec i a la finca Els Pujals. Segons l'empresa Garrotxina, un cop finalitzades les actuacions, serà contribuït a la fixació d'unes 3.000 tones de CO2 i l'obtenció d'uns 51.000 metres cúbics d'aigua blava.
Construiran un nou dipòsit d'aigua entre la Pinya i el veïnat Cirera. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas rebrà una subvenció de la Generalitat per poder-ho executar.
Des del consistori també tenen previst substituir un tram important de canonada en aquesta zona del municipi gràcies a una subvenció de l'ACA que ronda els 300.000 1.000 euros.
Tornen els Premis Ripollès Líders, un dels esdeveniments de referència de casa nostra. Arriben a la 15a edició, continuen sent, com diem, un referent per reconèixer les iniciatives més destacades de la comarca. Tothom qui ho vulgui ja pot presentar les candidatures per optar a un dels guardons en les 9 categories que formen part d'aquesta edició. Us ho explicarem. La Unió Esportiva Olot en Esports visita el filial de l'Elx aquest cap de setmana.
L'equip està disposat a recuperar la bona dinàmica a la Lliga. En els últims dos partits només ha sumat un punt. L'entrenador Pedro Dolera adverteix de la duresa del rival i del llarg viatge que els espera 10 hores fins a Elx.
Aquest cap de setmana celebra Madrid el trial de les autonomies i la selecció catalana hi porta dos representants ripollesos en categoria absoluta, l'Aniol Llamas, i en categoria challenger, l'Aleix Ábalos.
En el cas del Sant Joaní arriba a la cita amb ganes de fer un bon paper després que la temporada hagi estat llarga i complicada.
I la Basaltre sortirà per tercera vegada de Castellfollit aquest diumenge.
L'entitat del Poble Fem Lugirà confia superar la xifra dels 200 participants. Serà una nova edició d'aquesta cursa de muntanya que donarà tots els beneficis a l'Associació Iris per la investigació del càncer infantil i les malalties pediàtriques.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui estem molt pendents de la compareixença del president valencià Carlos Mazón per explicar com va anar tota la gestió de la Dana. Serà, sens dubte, la notícia del dia, el dia en què la gestió de la Dana al País Valencià arribarà també als jutjats.
Fonts jurídiques expliquen que en casos similars els condemnats van ser càrrecs tècnics i no polítics.
Transportistes i empreses es queixen de l'impacte de les restriccions de mobilitat a Tarragona.
L'activitat econòmica recent dels dos dies de talla a les carreteres amb retencions que han suposat pèrdues de facturació d'entre un 7 i un 10% als transportistes, segons la patronal.
És en Josep Lluís Aymat, director de la FEAT.
Que això els suposarà aproximadament perdre entre un 7 i un 10% de la facturació. Això és important, que això significa pràcticament que no només no tindran beneficis aquest mes, sinó que segurament aquest mes tindran pèrdues operatives a la seva empresa. I això, una empresa, sobretot una empresa petita i un autònom, no s'ho pot permetre.
Tenim novetats perquè hi ha hagut un incendi en una residència de la tercera edat a Saragossa.
Doncs sí, Joel, almenys 10 morts en un incendi en una residència de gent gran a Vilafranca d'Ebro. Hi ha una persona més en estat crític després d'un foc que s'ha declarat a les 5 de la matinada.
La cúpula d'Interior tenia un registre amb les investigacions il·legals de l'Operació Catalunya.
Ho ha revelat l'excomissari Martín Blas, que ha portat còpies informàtiques dels documents a la Comissió d'Investigació del Congrés i que confirmen la guerra bruta de la Policia Nacional contra els líders independentistes.
Errejón acusa Mulià de denúncia falsa i d'endarrerir la investigació, diu amb mala fe.
L'exdiputat de Sumar considera una trampa la suspensió temporal de la causa i exigeix declarar el jutjat per les acusacions de violència sexual.
I acabarem a la pàgina internacional, almenys 12 morts en un atac d'Israel a l'est del Líban.
En les últimes hores, 26 persones han mort al Líban en diversos atacs de l'exèrcit israelià.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Temperatures i previsió del temps.
Ens llevem amb un grau negatiu a Vall de Núria, en tenim 4 a Molló i Ribes de Freser, 5 graus a Das i a Camprodon, tenim 8 graus a Olot, a Ripoll, a Mieres i a Santa Pau, 9 els tenim a Vic i a Sant Feliu de Pallerols, també a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca. Tenim 11 graus a Banyoles i Girona, 12 a Figueres i 14 a Roses.
Dani Ramírez.
Avui el dia serà tranquil, no preveiem cap pluja, però sí que potser augmenten els núvols pel sud de Girona, per la costa entre el migdia i la tarda. Ara al matí, boirina, rosada, molta humitat i bancs de boira, sobretot cap a Osona. Però bé, la temperatura ha pujat. Per exemple, 7 de mínima a Olot, més alta que ahir. 3-4 graus han pujat. A la plana de Vic, a Vic mateix, han tingut una mínima de 9 graus. Ha pujat notablement. Encara ha fet fred al Pirineu, aquí més serè, però no tant com ahir. 0 graus a Molló i 1 grau i mig sota 0 a Das, a l'aeròdrom. Girona ha baixat cap als 3,5. Destaquem també Llagostera amb 2 graus o, per exemple, gairebé 0 graus als afores de Llagostera. Aquí a mitjanit ja va baixant picat la temperatura. Bé, doncs avui sol i núvols a algunes comarques, cap al nord, l'Empordà, el Pirineu, més aviat sol. Ja diem, entraran núvols cap a la costa, cap al sud. Poden entrar també cap a la Garrotxa, quedar núvols baixos bona part del matí, migdia, tarda, primer a la tarda també cap a Osona. I, en definitiva, un ambient, doncs, lleugerament anticiclònic i amb poc vent. Demà el temps vindrà marcat per l'estabilitat. Novament, un dissabte, un cap de setmana que ens porta una pujada de temperatures. Per tant, màximes ja a molts indrets de 20 a 22 graus. Diumenge 23-24 a les més altes. També puja notablement la temperatura al Pirineu, però també hi haurà més inversió tèrmica, més boires. A la plana de Vic farà més fred. Fins i tot de dia costarà passar dels 12-13 graus. Fora d'aquests llocs de boira, especialment cap a la costa, i com dèiem, al Pirineu, és on més pot pujar la temperatura. Per tant, ambient gairebé primaveral, tot i que la temperatura pot baixar en picat al Pirineu, sobretot entre dilluns, tarda nit, dimarts i dimecres. Fins i tot passa un petit front amb alguna nevada cap als 1.600, 1.700 metres i no descartem també dilluns, tarda, dimarts, algun ruixat fora del Pirineu, sobretot cap a la Selva, Baix Empordà i Gironès.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Obrim ara la pàgina econòmica perquè les empreses del Ripollès han facturat 772 milions d'euros. Ho diu l'informe, l'estudi, titulat Estructura empresarial de la demarcació que publica la Diputació de Girona. Ja ha tingut accés la Judit Espert.
El pes econòmic del Ripollès recau principalment en Ripoll i Can de Bànol, que concentren el 61,9% de la facturació total. Ripoll, amb una facturació de 305 milions d'euros, destaca per empreses com Soler i Palau, dedicada a la producció d'equips de moviment d'aire i calefacció per al mercat global, i Comercial CBG, líder en la distribució de productes alimentaris italians. A Can de Bànol, com força, amb gairebé 4 segles de trajectòria en la forja i l'enginyeria, continua sent un puntal econòmic de la comarca. L'indústria és el sector dominant i genera un 64% de la facturació, fet que situa el Ripollès com una de les comarques més industrials de la demarcació de Girona. Els serveis representen el 28,6% de la facturació, una proporció baixa en comparació amb altres zones, mentre que la construcció aporta un 6,9% i el sector primari tan sols un 0,5%. Pel que fa a l'ocupació, el 55,6% dels llocs de treball al Ripollès es troben en el sector industrial i els serveis ocupen un 34,2% de la població activa, cosa que reforça el caràcter eminentment industrial de la comarca en comparació amb altres comarques gironines.
No deixem encara les qüestions lligades amb l'economia, però també amb el medi ambient, perquè Olot Mig acaba d'iniciar la segona fase d'intervenció a diversos boscos de la Vall de Bianya en una acció emmarcada en la lluita contra el canvi climàtic. Després de completar la primera fase amb èxit l'estiu passat, ara es treballa a les rouredes de la Torre de Sant Pere i Can Xec i a la finca Els Pujals. Segons l'empresa Garrotxina, un cop acabades les actuacions, haurà contribuït a la fixació d'unes 3.000 tones de CO2 i l'obtenció d'uns 51.000 metres cúbics d'aigua blava.
Olot Mig i el Consorci Forestal de Catalunya, amb el suport de la cooperativa forestal, han començat la segona intervenció a diversos boscos de la Vall de Bianya, inclosa en el projecte de mitigació i adaptació al canvi climàtic, en una superfície total d'unes 30 hectàrees. Durant aquesta segona fase es faran treballs a les 11 hectàrees que queden pendents. Concretament es faran treballs a dos rodals de rouredes de la Torre de Sant Pere i Can Xec i a la finca Els Pujals, amb rouredes de rourepènol, fent tallades que permetran reduir la competència pels recursos, incrementaran la vitalitat de les masses i afavoriran els exemplars amb millors característiques. En parla Berta Alcalde, tècnica forestal del Consorci Forestal de Catalunya.
A més es faran altres actuacions que tindran en compte la biodiversitat, com respectar sempre les espècies arbòries que siguin addicionals a la pròpia massa, els arbres que siguin més grans i aquells peus que continguin dendromicrohàbitats que són importants i essencials per mantenir la biodiversitat dels boscos.
Des d'Olot Mig, que ha promogut i finança el projecte, es valora positivament com s'està desenvolupant, gràcies al seguiment fet dels primers treballs en 3 dels 5 rodals previstos, en una roureda amb planifolis a una finca de la Torre de Santa Margarida i a un rodal amb fageda i un altre amb alzinar muntanyenc a la finca de l'Espunya. En parla Pilar Puig, gerent d'Olot Mig.
Estem molt satisfets de com han anat els treballs d'aquesta primera fase, que va acabar aquest estiu, i estem molt agraïts també al Consorci Forestal de Catalunya i a la Cooperativa Forestal per la seva ajuda i per haver assolit els objectius que ens havien proposat.
A hores d'ara ja es poden mesurar els resultats que s'obtindran una vegada acabin tots els treballs.
Una vegada totes aquestes feines forestals s'hagin certificat, l'empresa Olot Mig, tal com tinc aquí les xifres, haurà contribuït a la fixació d'unes 3.000 tones de CO2, a l'obtenció de 51.000 litres d'aigua blava i haurà millorat la capacitat d'acollir biodiversitat dels nostres boscos en un 4%.
Olot Mig expressa el seu convenciment de la utilitat que té per la Garrotxa i pel planeta aquesta acció, de la qual n'està pionera en el seu sector.
Ens sentim orgullosos de ser la primera indústria catalana d'haver pres aquesta iniciativa davant del Consorci d'Actuació contra l'Emergència Climàtica i de neteja dels boscos de la Garrotxa.
I tot a punt per la 15a edició dels Premis Ripollès Líders, per reconèixer les iniciatives més destacades dels ripollesos i ripolleses. Tothom qui ho vulgui ja pot presentar les candidatures per optar un dels guardons en les 9 categories que formen part d'aquesta edició. Ens ho explica la Judit Curós.
Els Premis Ripollès Líders van néixer amb la voluntat de posar en valor aquelles iniciatives que aporten un element diferencial i positiu a la nostra comarca. I com no podia ser d'una altra manera, els guardons mantindran el seu caràcter popular i participatiu. Com en les anteriors edicions, seran els veïns i veïnes del Ripollès qui proposaran els candidats. Les inscripcions ja estan obertes i fins al 8 de desembre tothom qui ho vulgui podrà presentar els diferents candidats per les 9 categories dels premis. Ho explica Esther Martí, directora general de Corissa Media Group.
Arribem als 15 anys, la qual cosa ens fa moltíssima il·lusió, perquè són 14 anys ja premiant a la comarca del Ripollès i la premia la comarca del Ripollès, eh? Ara ha arribat el moment de presentar candidats per aquesta 15a edició. Ho poden fer de forma telemàtica a la pàgina web www.ripollesliders.cat. L'únic que s'hauran de registrar de nou amb el seu nom d'usuari i contrasenya, i a partir d'aquí, doncs, les persones que creguin entitats, associacions, empreses que es mereixen ser els guardonats en aquesta edició dels 15 anys, doncs els han d'apuntar.
El jurat serà l'encarregat d'escollir les tres propostes que passaran a fase de votació final i el jurat també dirà la seva. Abans del 20 de desembre es reunirà per repartir la seva puntuació i alhora serà l'encarregat d'escollir el guanyador de la categoria trajectòria. La gala d'entrega de premis també té data confirmada i es portarà a terme a l'església de Sant Pere de Ripoll el dia 21 de febrer de 2025.
Josep Maria Ginebreda presenta aquests dies Sant Privat d'Envàs, la plana del Puigcalm, de l'editorial Oliveres. Es tracta d'un llibre que el que pretén és posar en valor precisament tot aquest sector. Josep Maria Ginebreda, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. On és Sant Privat d'Envàs? Què té Sant Privat d'Envàs que t'hagi fet donar el pas de dedicar-li precisament tota aquesta publicació?
Bé, és el meu poble. Aquí he nascut i he viscut tota la vida i he treballat. D'alguna manera, doncs, és aquesta nostàlgia, doncs, del poble, de recollir informació, doncs, de la gent gran, perquè, doncs, una part doncs, de la història nostra, doncs, no està fins recollir, però simplement és això, és un recull, doncs, que figura, doncs, les cases que hi ha, la gent que hi ha i la que hi ha hagut, doncs, l'evolució que hi ha hagut durant tots aquests últims 80-100 anys, amb l'economia, amb la religió, amb l'ensenyament, amb el clima, o sigui, tota una sèrie de coses que han passat a molts llocs, però d'una manera especial, concentrat en Sant Privat.
Com ha canviat Sant Privat al llarg dels anys?
Doncs moltíssim, doncs fa 50, 60 anys, 70, doncs el 90% doncs de l'economia depenia del sector primari, agricultura, ramaderia, el bosc, el sector doncs forestal, i ara doncs hi hem donat la volta, vull dir, ara només un 10% més o menys doncs de l'economia doncs és del sector primari, i la resta doncs passa a la indústria, als serveis, al turisme, etc, etc, però ha deixat, tot i que hem de dir-ho, que la professionalitat de la gent i la maquinària i les noves tecnologies fan que la plana estigui perfectament cuidada, poder fins i tot més que no pas abans, perquè doncs això ja doncs s'ha modernitzat moltíssim i la gent són molt i molt professionals, la poca gent doncs que es dedica doncs a l'agricultura i a la ramaderia.
Una agricultura i una ramaderia que ha donat pas també al turisme. El turisme ha sigut beneficiós per la zona?
Sí, ha sigut un turisme, diguem-ne, molt controlat. Sant Privat, doncs, fa molts i molts anys doncs, que hi ha turisme, els estiuejants, que nosaltres dèiem els veranejants, que és una manera de catalanitzar veraneantes. Fa més de 70 anys que Sant Privat ja hi havia pisos turístics. Això és conflicte que ara hi ha a les grans ciutats. Doncs Sant Privat, fa 70, 50, 70 anys, ja hi havia pisos turístics perquè les fondes de Can Molleres, Calafilo, Cala Carmelita, doncs tenien més capacitat doncs de menjador que d'habitatges, que d'habitacions. I llavors llogaven habitacions en cases de pagès i que hi havia unes quantes cases de pagès que llogaven l'habitació principal doncs amb els estiuejants de Barcelona, els veranejants, que dèiem nosaltres.
Els veranejants que venien a passar el verano, no?
Sí, això. Sí.
Josep Maria, què és el que més t'ha sorprès d'aquesta teva recerca?
Bé, m'ha sorprès doncs, que tot i que jo he nascut i viscut sempre aquí, he estat a l'Ajuntament de funcionari, de polític, i que sembla que havia de conèixer-ho tot, doncs no parlant. He parlat amb més de 140 persones, t'he entrevistat, i hi ha moltes coses del poble que desconeixia, com, per exemple, que durant el temps de la República el poble de Sant Privat, diguem-ne, a nivell oficial va desaparèixer per passar a ser el poble de Puigcalm. Varen treure els sants i deia Puigcalm. Això ho vaig descobrir quan estava a l'Ajuntament, que em cuidava del registre civil, doncs que les actes estan fetes en català, i que les anotacions estan fetes en català, i que el poble era el poble de Puigcalm. Això és una... I llavors, doncs, això que dèiem, l'evolució aquesta de les feines del camp, del segar ambulant, del segar, doncs, del batre, de l'espallonar, del curtó, de les cançons doncs, que cantava la gent doncs, mentre espallonava, en fi, tota aquesta evolució que ha sigut molt i molt i molt gran.
Coses que es descobriran demà a partir de 2:15 del matí a la plaça de Sant Privat. És la cita de presentació de Sant Privat d'Envàs, la plana del Puigcalm, d'en Josep Maria Ginebreda, obra de l'editorial Oliveres. Josep Maria, t'agraïm que ens hagis atès avui a la trucada dels 5 minuts més i que vagi molt bé aquesta presentació.
Molt bé, gràcies a vosaltres i convidar-vos doncs, demà a 2:15 doncs, a la plaça i a les 11 dintre l'església doncs, que farem doncs, tota aquesta presentació.
Gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé. Bon dia i bona hora.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina i interromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa natural i d'Olot.
Esports, la Unió Esportiva Olot visita el filial de l'Elx aquest cap de setmana. En concret, aquest dissabte a la tarda, l'equip està disposat a recuperar la bona dinàmica a la Lliga. En els últims dos partits només ha sumat un punt. I l'entrenador Pedro Dolera adverteix de la duresa del rival i sobretot del llarg desplaçament, Guillem.
Crec que va fer mèrits per portar-nos els tres. Al final això no va de mèrits, va de fer-ho i no va ser capaços per errors, per encerts del rival, el que tu vulguis.
Ho assegura el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera. Això no va de mèrits. L'equip no va ser capaç de reflectir la seva superioritat contra l'Alzira del Camp al marcador i es va quedar sense el premi de la victòria diumenge passat a l'estadi municipal. Ara els olotins afronten un desplaçament llarg d'unes 10 hores i complicat contra un filial, l'Elx Il·licità. Els andalusos venen de perdre al camp del Sabadell. Dolera destaca la seva experiència.
És un filial amb gent més gran que un filial en alguns casos, amb la qual no és específicament un equip super jove com pot ser l'Espanyol B, per exemple, amb la qual és un equip amb experiència que està acostumat al seu camp, que és un camp de gespa com el nostre, una mica més petit, que és un equip de molt de ritme, amb jugadors de misca que van davant molt bons, com qualsevol filial, no?
L'Olot visitarà l'Elx Il·licità i ho farà sense Jubi, Pau Salvans, Roger Bernils, que es va trencar contra l'Alzira, Gerard De Marco i Manzano. Això sí, Dolera recupera segurament Joan Mainau al carril esquerre. Com en les darreres jornades, l'entrenador afrontarà el partit amb una plantilla curta, amb la presència de joves i en un camp de dimensions més reduïdes del que estan acostumats.
I aquest cap de setmana celebra Madrid el trial de les autonomies i la selecció catalana hi porta dos representants en ripollesos, en categoria absoluta l'Aniol Llamas i en categoria Challenger l'Aleix Ábalos. Ens ho explica en Martí Palau.
Només queda una prova per posar punt final al Campionat d'Espanya de trial d'enguany, però abans tindrà lloc el trial de les autonomies, el qual comptarà amb protagonisme ripollès. Aniol Llamas i Aleix Ábalos han estat seleccionats per representar Catalunya aquest cap de setmana a Madrid, a la prova que tindrà lloc a Valdemanco. Ábalos competirà en la categoria Challenger, mentre Llamas ho farà en l'absoluta. Parla Aniol Llamas, pilot de trial.
És un trial que això, es corren tres pilots, són 12 zones, dos voltes, i llavors es seleccionen les dues millors puntuacions de la zona, de cada zona. O sigui, els tres pilots fan la mateixa zona, però només puntua els dos millors resultats.
La darrera prova del Campionat d'Espanya serà el 30 de novembre a la Nucía, i Aleix Ábalos vol conservar la segona posició com a cadet 125. Llamas és quart a la general de júnior, amb opcions matemàtiques d'entrar al podi. La primera temporada com a júnior no ha estat fàcil i intentarà acabar-la de la millor manera possible, pensant ja en l'any vinent, en el qual el pilot santjoaní vol fer un salt.
Bueno, he començat amb moltes ganes. Dintre les carreres no m'he sentit molt a gust. Sí que n'hi ha hagut algunes que m'han sortit més bé que altres. Però, bueno, sempre mirant la part positiva, intentant millorar al màxim i, bueno, valorar tots els fallos i intentar-ho millorar per un futur.
Abans de pensar en el desenllaç del Campionat d'Espanya d'enguany, Aniol Llamas i Aleix Ábalos tenen el repte de representar Catalunya en el trial de les autonomies, amb la pressió afegida de guanyar, perquè a priori són l'equip més potent de la prova en ambdues categories.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Optical i a Olot cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.
La pilota per l'Olot, centrada cap a Marc Mas, és boníssima, remata Marc Mas al pal, i gol, sí! I gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol.
Corre la contra Prat, tot i sol, Joan Pagès, dins l'àrea, som Joel, som Joel, gol, 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 gol.
Futbol i hoquei patins. A partir de 3:45, la millor prèvia i a les 4, els partits de la Unió Esportiva Olot i l'hoquei Olot. Els de Pedro Dolera buscaran la victòria al camp de l'Eix Il·licità. I els de Miqui Ràfols guanyar a casa davant el Ribas madrileny. Viu l'Elx Il·licità, Unió Esportiva Olot amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I des del pavelló d'esports d'Olot, hoquei Olot Ribas amb Roger Isern i Anna Prat. Viu l'emoció de l'esport a Ràdio Olot.